Notícies Migdia, amb Karen Madrid.
La ciutat viurà molts canvis urbanístics en els dos anys que queden de mandat, segons l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Un dels més esperats és la millora del passeig, que començarà després de Nadal. En paral·lel, però, se segueix treballant en la connexió dels aparcaments subterranis del mateix espai. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Ferrés ha assegurat que les converses amb la concessionària Saba estan ben encaminades.
Ja s'està negociant amb ells i esperem, doncs, que amb la major brevetat puguem arribar amb un acord o com a mínim amb una manera de desencallar-ho i, per tant, a partir d'aquí ja poder-ho licitar. Per tant, nosaltres esperem, entre el que queda d'aquest any i un tros de l'any que ve, acabar de fer tot el tràmit administratiu perquè, ja et dic, a finals d'any aviam si fóssim capaços ja de poder començar les obres d'aquest aparcament.
Els projectes de l'Eix Gran Via-Ripoll també es mantenen com a prioritaris, mentre que no es podran executar la construcció de la comissaria de la Policia Municipal del Nord ni l'Escola de Música i el Conservatori, tot plegat arran del descens dels ingressos de l'Ajuntament en 18 milions d'euros arran de la pandèmia. És una de les notícies destacades d'aquest dimarts 15 de juny, però en repassem més a continuació.
Titulars.
El Taulí crea un portal web per orientar a les pacients de càncer de mama. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La proposta de la Unitat de Patologia Mamària pretén informar sobre la malaltia, els tractaments i els serveis de dins i fora de l'hospital que poden ajudar les pacients a afrontar-la. Tot plegat quan el Taulí diagnostica cada any 250 nous casos de càncer de mama.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell i el Govern Municipal busquen rebaixar la tensió.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, totes dues parts es van reunir ahir per redreçar el rumb després de l'intercanvi canvi de retrets de fa dues setmanes. La mateixa alcaldessa Ferrés ha apostat per oblidar-ho i reconduir la situació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes i altres notícies, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 33 graus, temperatures que es mantenen molt altes pràcticament d'estiu a la ciutat de Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà algun canvi? Li preguntem a l'Abel Flores. Bon dia.
Bon dia. Han arribat alguns núvols i han crescut també nuvolades cap a la banda del Pirineu durant les darreres hores, principalment cap al sector occidental, i ja hi cauen també alguns primers ruixats. Uns ruixats que durant la tarda podran caure encara en aquest sector, acompanyats de tempesta, i també podran estendre's de forma local a d'altres punts de l'extrem nord de la serralada pirinenca. També a la resta del Pirineu, punts també del Prepirineu, podran créixer nuvolades i puntualment algun ruixat més anecdòtic i de curta durada. A la resta del territori hem de destacar, sens dubte, la calor, perquè continuarà l'ambient assolellat i molt calorós durant les hores centrals de la jornada, amb moltes màximes que arribaran a rondar els superar els 35 graus en zones del prelitoral, també de l'interior, fins i tot superaran els 30 graus a tota la façana costanera, i les més altes tornaran a donar-se a punts de la Catalunya central, Ponent, Vall de l'Ebre, on puntualment podran arribar a rondar els 38 graus a primera hora de la tarda. Molta calor, així doncs, que continuarà amb un vent força fluix, una miqueta més reforçat cap a la façana costanera, i de cara a demà alguns intervals de núvols i creixement d'alguna nuvolada. Demà amb menys probabilitat de precipitació i amb una calor que, si bé afluix una mica, sens dubte continuarà sent molt notable. És tot, de moment ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment per comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Marc Roca, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments destaquem possibles retards que puntualment poden superar els 30 minuts a la línia R1 de Rodalies, derivats d'una incidència entre les estacions de Barcelona al Clot i de Badalona. Pel que fa a la resta, podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem alteracions significatives. I de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. No trobem incidències a les carreteres més properes a Sabadell. Passen 4 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Les obres per dignificar el passeig de la plaça Major arrencaran després de Nadal, mentre, en paral·lel, es treballa per poder començar les actuacions d'unificació dels dos aparcaments subterranis d'aquest espai. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El primer que hem de fer és recuperar aquesta concessió, això vol dir indemnitzar Saba per aquests anys que els hi queda de més. I ara la discussió està en quin és l'import d'aquesta indemnització. i per tant nosaltres ja et dic que ja s'està negociant amb ells i esperem doncs, que amb la major brevetat puguem arribar amb un acord o com a mínim amb una manera de desencallar-ho i per tant a partir d'aquí ja poder-ho licitar. Per tant nosaltres esperem entre el que queda d'aquest any i un tros de l'any que ve acabar de fer tot el tràmit administratiu.
Les obres de connexió dels dos aparcaments doncs podrien començar a finals de l'any que ve. Però aquest no és l'únic projecte urbanístic destacat previst per aquest mandat.
Els de millora de l'eix Gran Via a Ripoll es mantenen com a prioritaris, malgrat la marxa de Toni Font, fins ara director de l'oficina per a aquests projectes. Abans d'acabar el mandat, ja es començaran a veure canvis.
Transformacions físiques abans de que acabi la legislatura. Jo crec que al llarg de l'any que ve ja començarem també a veure tot de transformacions en aquest sentit, eh? I per tant, transformacions doncs, això d'espais que en aquests moments doncs, jo que sé, són zones blaves i per tant que hi ha tota una línia d'aparcament i per tant amb molts cotxes doncs, que es començaran a convertir en zones verdes, zones que tenim doncs, que també es aniran pacificant de la Gran Via i per tant elements d'aquest sentit o per exemple tot l'entorn de l'art tèxtil, no? Que és un dels altres elements importants.
Per contra, el descens d'ingressos de l'Ajuntament arran de la pandèmia suposarà deixar sobre la taula dos projectes destacats.
La pandèmia ens ha suposat deixar ingressar a la ciutat 18 milions d'euros, són molts diners, i per tant nosaltres, o jo com a alcaldessa, no posaré l'Ajuntament amb cap risc econòmic. Em semblaria una temeritat i abans de fer això explico a la gent el que passa. Escolti, hem deixat d'ingressar 18 milions d'euros, per tant hi ha dos projectes que en aquesta legislatura no es podran fer, que això no vol dir que no s'avancin, per tant avançarem plànols, avançarem avant projectes, però no s'executaran, que és la comissaria i després l'escola de música i el conservatori.
Mm-hmm. Més enllà dels projectes urbanístics, l'alcaldessa també ha respost a la polèmica sobre els tuits de dues regidores d'Esquerra qualificant un grup de veïns de la ciutat d'esbirros del govern socialista.
Per Ferrés, l'actitud de la formació està sent perjudicial pel conjunt de la ciutat.
Portem 2 anys, jo crec que amb èxit, tots plegats, intentant rebaixar la tensió social que hi havia a la ciutat. I crec que ho hem aconseguit. Mira, jo crec que ara estem molt millor des d'un punt de vista de tensió de fa 2 anys, que la ciutat estava molt crispada i crec que també és objectiu polític rebaixar la tensió. I n'hi ha d'altres, entre ells Esquerra, la Crida, ja no els conto, diguem, perquè sempre ho fan, diguem, ho han fet sempre històricament, eh? Però Esquerra és un partit de govern a la Generalitat, no? I està constantment intentant incendiar. I a mi em sembla, diguem, molt greu això.
D'altra banda, l'alcaldessa ha anunciat que es tornarà a presentar a les eleccions d'aquí a 2 anys. Tot i això, admet que és una qüestió que ara mateix veu llunyana, ja que abans encara queda molta feina per fer.
A banda de l'alcaldessa de Sabadell, els portaveus municipals també han passat revista avui dels 2 primers anys del mandat. El PSC, Junts i Podem fan una lectura positiva de la feina feta fins ara, mentre que Esquerra, la Crida i Ciutadans es mostren crítics amb la tasca del govern municipal.
El portaveu socialista i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, creu que en els últims 2 anys ja han posat el dia a l'Ajuntament i assegura que durant el segon tram del mandat cristal·litzaran molts dels projectes previstos.
Aquests 2 anys han sigut de planificació, de posar en ordre la casa, sobretot, no? I ara aquests 2 anys que vèiem pagant davant són de veure les obres doncs, com s'han regat i ara surten, evidentment, al carrer, no? Infraestructures, equipaments, carrers asfaltats, parcs infantils de nou, no? Doncs, en definitiva, tota aquesta planificació posada al carrer al servei de la gent.
Una opinió compartida per la sòcia de govern, la portaveu de Podem, Marta Morell, que ha destacat que l'executiu de coalició tingui en compte les necessitats dels veïns.
Nosaltres fem una bona valoració del mig mandat que portem, no? Ara mateix. Nosaltres estem contentes perquè nosaltres tenim un govern d'esquerres i al final el que estem fent és posar en el centre de la nostra agenda política els nostres veïns i les nostres veïnes i això és el que pensem seguir fent de cara fins al 2023.
Des de Junts per Sabadell, soci extern del govern, celebren haver pogut incidir en l'acció de l'equip de govern durant aquest temps. El nou portaveu de la formació, Lluís Mates, espera poder estrènyer encara més els llaços.
Volem arribar més amb l'actual esquema que tenim avui dia i som ambiciosos en aquest sentit. Volem escriure el relat dels propers 2 anys i, per tant, doncs, volem incidir més en la política municipal, fent més govern i fent menys oposició negativa, com està fent en aquest cas doncs, la Crida i Esquerra Republicana.
3 visions positives que contrasten amb l'opinió dels altres 3 grups del consistori.
Així és, Esquerra Republicana, principal força de l'oposició, ha carregat contra l'equip de govern. El portaveu Gabriel Fernández pensa que l'executiu de PSC i Podem no està a l'alçada.
La valoració, evidentment, no és positiva. No es pot aprovar projectes com el Next Generation amb la meitat del ple en contra. No es pot aprovar un plan de xoc contra la Covid en la meitat del ple en contra. Això no es pot fer. Es necessitaria ara una altra cosa. I aquest govern, malauradament, no està a l'alçada d'aquest moment.
La portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, ha lamentat que alguns dels projectes dissenyats pel govern anterior hagin quedat en paper mullat.
I veiem amb tristesa, no, amb tristor, com moltes de les planificacions que es van fer en el govern de transformació han quedat arraconades en un calaix i pensem que aquestes són molt rellevants. O sigui que a data d'avui el pla local d'habitatge no s'hagi portat a aprovació definitiva, que s'hagi arraconat el pla de la bicicleta, que el pla de la qualitat de l'aire ni se sàpiga, doncs la veritat és que la nostra valoració no pot ser gens positiva.
Per últim, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, posa en dubte la manera de governar de l'alcaldessa Farrés i el seu equip.
De fet, aquest govern es caracteritza perquè és molt del màrqueting, no? De molts anuncis, però de moment poca acció. Hi ha poca planificació, molts anuncis i encara estem pendents de veure què passarà. És a dir, és un govern que venia amb unes promeses electorals que ara han caigut, ara hi ha unes altres promeses, però hem d'anar a veure què s'acaba complint. Per tant, de moment a l'expectativa, perquè hi ha massa anuncis i poca acció.
Els portaveus municipals han fet aquestes i altres valoracions que podeu trobar recollides a les nostres xarxes socials i al portal web Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Aparquem la política. Josep Maria Mañosa, el nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, vol que l'entitat incrementi els seus recursos per augmentar també les activitats que programa al llarg de l'any. Un objectiu que passa per trobar un llogater per l'edifici històric del carrer Gràcia, que està buit des de la marxa del BBVA l'octubre del 2019.
El lloguer de l'edifici modernista de Jeroni Martorell suposava un 40% dels ingressos de l'entitat. Ara treballen amb els romanents de tresoreria, però cal trobar un nou llogater, com a molt tard, al 2022. És un dels principals reptes del nou president, Josep Maria Mañosa, com ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Hi estem treballant, evidentment és un punt cabdal per assegurar la viabilitat econòmica de la Fundació. S'està treballant en contactes amb el sector privat, amb el sector públic, i també donada les característiques de l'edifici, doncs sembla que el més viable és obtenir un lloguer. Què ha passat? Doncs que la situació pandèmica s'ha aturat tot, i ara doncs una mica es torna a reprendre. És evident, tornar a llogar l'edifici significarà recuperar doncs un percentatge molt elevat dels ingressos de la Fundació per poder-ne fer i invertir-los en activitat.
Mañosa ha defensat una línia continuista amb la feina feta per l'anterior president, Joan B. Casas, els últims 8 anys.
Els Consells Comarcals del Vallès Occidental i l'Oriental han firmat un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per crear la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social, un acord al qual ha donat suport la Diputació de Barcelona i on també s'han afegit els ajuntaments de Sant Cugat i Mollet. La càtedra estarà adscrita al Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat.
La tasca del nou organisme desembocarà en dues activitats principals. D'una banda, els Premis Eines, que tindran 4 categories, àmbit general, àmbit bellesà, àmbit local municipal i àmbit universitari. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, diu que han de servir per guanyar visibilitat i donar exemple.
Des del Consell Comarcal ja fa anys que s'estan duent doncs, tota una sèrie de premis, a projectes, especialment des de l'emprenedoria social, i el que hem fet és juntar i sumar esforços, en aquest cas doncs, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, però també amb els ajuntaments de Sant Cugat i Mollet, i el que volem fer és destacar aquelles iniciatives, evidentment amb el suport econòmic que tindrà cada un dels diferents reconeixements, però en definitiva el volem fer visible i volem que siguin també exemplars, no?
Així mateix també es crearà un anuari de referència que inclourà indicadors estadístics representatius, reportatges sobre temes d'interès, anàlisi de projectes emprenedors i entrevistes a emprenedors socials i responsables de projectes socials.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Obrim pàgina sanitària. El retrocés del coronavirus segueix accentuant-se a Sabadell. Avui el risc de rebrot s'ha desplomat fins als 49 punts, 8 punts per sota que fa 24 hores. També baixa la velocitat de contagi, que ha passat del 0,84 d'ahir al 0,75.
Pel que fa a la incidència acumulada 14 dies, és ara de 65 casos per cada 100.000 habitants, 3 casos menys que aquest dilluns. Tot plegat mentre ascendeix la vacunació fins a arribar als 97.663 sabadellencs amb la primera dosi, 1.500 més que ahir, i 57.713 amb la pauta completa, 3.000 més que fa 24 hores.
El primer que s'ha de fer quan arriba un pic de calor com l'actual és descartar la pràctica de l'esport a les hores centrals del dia. Així ho ha assegurat avui Jordi Nogués, adjunt a la direcció de l'equip d'atenció primària de la Serra, al programa Al Matí. També ha donat més consells.
Tindre en compte sempre de les hores de màxima calor, doncs no sortir pel carrer i no prendre el sol, és clar. Intentar que, si estem a casa, doncs tancar les persianes en les hores de màxima calor o que fa més sol, i intentar estar amb les estances més fresques. Si és possible tenir climatització almenys un parell d'hores al dia, és important doncs posar aires acondicionats o ventiladors a casa per refrescar-nos una miqueta.
Nogués també recomana mullar-se amb aigua fresca. La unitat de patologia mamària de l'Hospital de Sabadell ha obert un portal web amb informació veraç per a les dones diagnosticades de càncer de mama. D'aquesta manera volen donar tranquil·litat i seguretat a les noves pacients de la unitat, unes 250 cada any, només al Parc Taulí.
A la nova pàgina web hi ha informació sobre la unitat de patologia mamària, els diferents punts d'atenció, una explicació sobre què és el càncer de mama i descripcions sobre el circuit del diagnòstic i els diferents tractaments disponibles. Elsa Dalmau, oncòloga de la unitat, ha explicat al programa Al Matí la importància d'aquest recurs.
Les primeres visites solen ser difícils perquè hi ha un impacte emocional molt gran. Llavors, tota la informació que dones realment al final costa molt de sedimentar-la i d'absorbir-la, i llavors es generen molts dubtes després d'aquestes primeres visites. És una manera de poder accedir a aquesta pàgina tenint tota la informació que els expliquem, no?, de forma detallada, i que es resolguin molts dubtes o moltes qüestions que en aquell moment no han sorgit, o que si han sorgit després s'han oblidat.
La pàgina web es complementa amb informació pràctica per millorar el dia a dia de les pacients, amb derivacions a suports psicològics i socials o consells sobre com posar-se un mocador al cap o una perruca.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Incendi d'una coberta de plàstic en un immoble situat al número 171 del carrer Garcilaso.
S'hi han desplaçat 6 dotacions dels bombers que ja han pogut extingir les flames, les quals han començat a la part superior del domicili. Els efectius han rebut l'avís a 11:45 del matí i poca estona després l'han donat per controlat. L'edifici estava en obres. De fet, han estat els mateixos operaris que hi treballaven els que han intentat primerament apagar el foc. Les causes encara són desconegudes. També s'hi han desplaçat diverses unitats del servei d'emergències per atendre els possibles ferits.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I fora de Sabadell i de la comarca, l'exconseller d'Interior Miquel Buch ha negat que Lluís Escolà viatgés a Brussel·les com a mosso per escortar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Ho ha dit en una entrevista a RAC1, on també ha assegurat que si van a Bèlgica ho va fer amb les seves hores i el seu temps per allò que ell volia.
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna i marihuana.
Els agents estan fent 47 entrades des de les 5 de la matinada, principalment a Barcelona, la regió metropolitana nord i la sud, però també dues a Girona. És previst que hi hagi una trentena de detinguts.
La Fiscalia de Suïssa troba un compte vinculat al rei emèrit Andorra.
La troballa podria posar en qüestió les dues regularitzacions fiscals que ha fet l'anterior cap de l'Estat. Segons la informació, Joan Carles de Borbó va disposar d'un dipòsit al banc Andbank entre 2006 i 2016 a través de la societat mercantil panamenya Stream, que es va dissoldre el passat 4 de maig. La Fiscalia del Suprem manté obertes tres investigacions sobre la fortuna del rei emèrit, on de moment cap d'elles s'ha transformat en una actuació judicial.
Moment pels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El Centre d'Esports Sabadell i el Govern Municipal aproven postures després de les desavinences públiques dels últims dies.
No estem en un moment, doncs, jo crec, de reconduir tots plegats. Jo crec que ens mereixem també com a ciutat, tant ells com nosaltres, tenir les relacions el més fluides possibles, i jo com a alcaldessa posaré tot de la meva part perquè sigui així.
Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Karen.
Aquestes eren les paraules de l'alcaldessa Marta Ferrés en l'entrevista d'avui del Cafè de la Ràdio. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, ahir es van reunir totes dues parts amb l'objectiu de redreçar el rumb.
Sí, recordem que el detonant va ser la compareixença del president arlequinat Esteve Calzada, en què qualificava d'inadmissible l'aportació del consistori. Unes paraules que van provocar un intercanvi de comunicats amb l'equip de govern. Avui Ferrés ha apostat per oblidar els fets de les últimes setmanes.
Com deia la meva iaia, lo pasado, pasado está, tu. Jo no sóc de les que remogui temes del passat. A mi el que m'interessa ara és veure com ho arreglem i com entre tots plegats, doncs, intentem trobar una proposta de futur que ens animi i que amb ells també els contenti. Com a ciutat, vaja, ja et dic, jo tinc tota la voluntat, no només amb ells, amb totes les entitats, sempre dic, ostres, nosaltres intentem ajudar amb tot el que puguem, a tothom. Tenim límits pressupostaris, bàsicament. Jo sempre dic, si tingués recursos infinits, això de fer política seria molt, molt més divertit del que és, no? I moltes vegades ens hem de dir que no a coses, però ja et dic, no perquè no ens les creiem, sinó perquè els recursos són els que són.
Pel que fa a la vessant esportiva, nou dia de relativa calma al centre d'esports, a l'espera que el club anunciï la roda de premsa on es confirmarà la continuïtat d'Antoni Hidalgo i José Manzanera, i on també s'exposaran les línies mestres del projecte del curs que ve a la primera ref.
El Sabadell Nord ha acabat penúltim al seu subgrup de primera catalana. L'equip de Can Oriach va tancar la temporada diumenge amb una dolorosa derrota per 0-4 contra un altre equip descendit com era el Júpiter.
Després del 0-3 per alineació indeguda, la primera volta a la Verneda, el conjunt gris-grana necessitava un 0-4 per passar els sabadellencs la classificació i va entrar al partit amb una marxa de més. L'entrenador del Sabadell Nord, Pablo Becerril, diu literalment que van ser un caramel a mans dels barcelonins.
La veritat és que si sapiguéssim els motius els hauríem evitat, però no sé el motiu. A vegades, quan un equip porta molt de temps amb molta tensió, el dia que no juga res, surt dos marxes per sota i passen aquestes coses. La veritat és que no ens ho esperàvem, però hem sortit molt malament i hem jugat horrible i un nivell de tensió molt baix i nosaltres així no som capaços de competir ni a tercera catalana.
El Júpiter, doncs, acaba tercer per la cua, empatat a punts amb el Sabadell Nord, penúltim. Tots dos, això sí, són a l'espera que l'Assemblea de la Federació confirmi a finals de mes que no hi haurà descensos de primera a segona catalana.
Aparquem el futbol, Marina Cordobés no seguirà l'Astralpool Natació Sabadell la pròxima temporada. Amb l'arribada de les nord-americanes Maggie Stephens i Brigitte Games, la direcció esportiva del club ha decidit no renovar una de les waterpolistes formada a la Pedrera del Santa Clara. Aquest matí el Pau Vituri ha pogut conversar amb ella.
Marina Cordobés, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Pau.
Ens ha agafat una mica per sorpresa aquesta adeu de l'Astralpool Natació Sabadell. No sé com estàs, com s'ha gestat aquest adeu en els últims dies.
Jo ja feia uns dies que ho sabia ja, que no era 100% segur, però bueno, ja m'ho esperava per el que m'havien comunicat des del club i de més, així que bueno, al principi sí que em va fer molta pena, òbviament, perquè pues, és el club de tota la meva vida, i doncs al final doncs, fa una mica de llàstima i de més, però al final jo crec que també sortir del Sabadell pot ser molt beneficiós per mi, en quant tant esportivament com personalment, no? Veure altres formes de treballar, un altre waterpolo, altres entrenadors... O sigui que, bueno, estic bé, realment estic bé.
Al final deies a la nota que vas entrar aquí al Sabadell, o vas començar a entrenar amb 9 anys i ara tens 24. Pràcticament és que és tota una vida a Can Llong.
Sí, 15 anys que he estat allà i, jolín, molts records, molta gent que ha passat pel meu costat... Molts títols també, moltes coses bones, moltes dolentes, òbviament, però jo tot això m'ho emporto perquè al final m'han fet ser qui sóc a dia d'avui, no? I això pues, mai s'oblidarà, està clar.
I l'última, Marina, deixa'm preguntar-te també cap a on anirà el teu futur. Tu també estàs estudiant ara mateix. D'entrada suposo que les ganes de seguir el waterpolo estan intactes, no? No sé si la idea és seguir per aquí a prop.
Sí, la veritat és que jo pues, a dia d'avui vull seguir jugant. No em ve cap cor de deixar-ho encara. Així que, bueno, tinc bastantes ofertes, la veritat, i bueno, al final el que comentava una mica abans, no?, de veure que realment la gent et valora i vol que vagi del seu equip, doncs és positiu. Però, bueno, de moment és a nivell d'aquí d'Espanya, bueno, Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, perquè d'equips de fora, doncs, la veritat és que no tinc ofertes, però a nivell de Catalunya sí que tinc diverses i, bueno, acabar de decidir exactament quina és la que jo crec que em pot anar millor, tant per compaginar els meus estudis amb l'esport com pues, a nivell esportiu. Així que, bueno, encara no estic del tot segura.
Doncs estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell. Marina Cordobé, és un plaer per tots aquests anys i tota la sort del món, tots els èxits en el futur. Que vagi molt bé.
Vale, gràcies. I jo us volia també agrair a vosaltres, no?, perquè al final sempre esteu allà a pie de canya i aquest esport tan maco i sobretot a la ciutat de Sabadell, no? Així que us agraeixo molt per aquesta petita entrevista també i seguim veient per les piscines.
Encara en l'òrbita del Club Natació Sabadell, en les últimes hores ens ha deixat als 85 anys d'edat Rafael Sánchez, qui havia estat president del Consell d'Honor de l'entitat i vicepresident de la Federació Catalana de Natació, a més de secretari del Panatlón Club Sabadell. Claudi Martí, president del club, ha destacat el llegat que deixa.
És un exemple a seguir en molts aspectes, i inclús internament, quan a vegades parlem del futur o del present i busquem fer comparacions, no, jo la frase aquesta me l'he sentit molt ràpid. És que necessitem un Rafael Sánchez nou. M'explico el que vull dir en molts temes, no? Ja no només amb el tema de la natació, sinó amb la manera de fer les coses i com ho feia ell o com ho havia fet ell durant molts anys, no? I això crec que és un llegat que no es paga amb res. És una cosa que per tu, el fet que la gent se'n recordi de tu, no només pel que has fet, sinó per com ho has fet, jo crec que això encara és un llegat molt més maco.
I un últim apunt pel que fa al waterpolo. A un quart de vuit, Espanya disputa el segon partit de la superfinal de la Lliga Mundial. Després de guanyar sense problemes al Kazakhstan, avui el rival és l'anfitriona, Grècia. Recordem que hi són quatre jugadores de l'Astralpool: Maika García, Laura Ester, Judit Forca i Irene González. I l'Or Gràcia juga aquest vespre el títol de la Copa Catalana Femenina. L'equip verd i blanc visita a dos quarts de nou la pista de l'Embol Sant Vicenç en un partit a vida o mort.
Les de Carol Carmona han de guanyar sí o sí per aixecar el trofeu, mentre que el conjunt vicentí li val amb un empat, ja que lidera el grup amb dos punts d'avantatge. Cristina Calles, jugadora gracienca, admet que el repte és complicat, ja que el Sant Vicenç ha acabat segon la temporada a plata.
L'objectiu des del principi de temporada era mantenir, que això ja està aconseguit, però bueno, després de la situació que hem tingut els últims 3-4 partits de Copa i la situació que estem, que si guanyem pues, podem arribar pues, a jugar una final de la Supercopa, pues, ens motiva. I llavors era un partit molt difícil, si elles van quedar millor que nosaltres a la competició normal, però bueno, és un partit i un partit pot passar de tot. I llavors pues, anirem a lluitar i a donar el màxim que nosaltres podem.
El vencedor d'aquesta Copa Catalana també tindrà el premi de jugar a la Supercopa a l'agost contra un equip de divisió d'honor. Recordem, el partit comença a 9:15, aquest Embol Sant Vicenç o Art Gràcia femení.
I un últim apunt, perquè el futbol sala Sabadell femení ha signat la temporada perfecta. Títol de la Divisió d'Honor Catalana, ascens a segona divisió i plena de victòries.
Sí, les arlequinades van fer el 14-14 en l'última jornada, guanyant per 7-4 el Rubí, tercer classificat a Calbalsac. Txell Llopart és la capitana de l'equip.
No ho esperàvem per res. Sí, ja ho vaig dir en una entrevista, de que sí que intentàvem estar a la part alta, de lluitar-ho tot, de competir tots els partits, però no guanyar la Lliga i menys ser invictes i guanyar-ho tot.
El futbol sala Sabadell femení ha acabat com a millor atac de la Lliga amb 69 gols a favor i com a millor defensa amb 17 en contra. La temporada que ve retornarà a la segona divisió del futbol sala femení estatal després de 2 anys d'absència.
Gràcies, Pau. Bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un minut per les dues. És moment de posar punt final al Notícies Migdia d'aquest dimarts 15 de juny que hem fet possible amb el Toni González a les vies de so. Tornem amb més informació a la 94.6 a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre avui amb Núria García. Recordeu també que podeu seguir informats al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.